El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Avui el divan ens fa molt... Gràcies. Dèiem, avui el divan ens fa molt de goig. Ja aquí sentíem a la doctora Esther Jiménez Salinas, que ens va dient això perquè ets tu, que és molt amable. Doctora, benvinguda al divan. Poc s'ho pensava que faríem un divan confinat. La sento bé, la veig també en pantalla bé i no ha estat bé. Eh? Com està? Com se troba?
Bé, em trobo bé, gràcies a Déu, diguem-ne, superada, perquè vaig fer les proves fa 2 o 3 dies i ja sortia positiva, en el sentit de que es confirmava que ho havia passat i que havia creat els anticossos. Per tant, doncs, això és una bona notícia, però estic trista. Estic emotivament trista i no sé si preocupada és la paraula o no, per això t'he dit que jo, que soc una persona normalment molt optimista, que m'agrada riure, no és que ho vegin tot malament. Estic, doncs, amb els sentiments a flor de pell.
Bueno, suposo que quan es passa una situació, primera és global, no? És la pandèmia, veiem persones que ja no hi són, veiem unes xifres horroroses, algunes les tenim a prop, i a sobre vostè, que ho ha viscut en primera persona, a veure, segurament no seria del cas estar fent vots d'alegria. La situació és per lluitar-la, però res més que per lluitar-la, no? I jo quan la veig amb aquest somriure dic la lluita i la guanya, però és clar que estem tots plegats intentant acceptar i assumir i adaptar-nos-hi, no? És difícil.
Sí, i això, a veure, la malaltia quan passes molts dies amb febre, no? Que ja, és que jo ni ho recordo, perquè ni de petita ni de res, no? Perquè tinc una bona salut, gràcies a Déu, no? Però sobretot que tens molta por perquè no saps res, és tot molt desconegut i estàs molt sola. Perquè jo he estat 3 setmanes tancada en una habitació sola, com aquell que diu. I clar, la solitud no ajuda molt, no? En el sentit de... Et fa pensar moltes coses, et fa ser molt agraïda a la vida, et fa estimar molt més a la gent. I això fa que et separis més de la política i de... que et tornis, doncs, no sé, com més bona persona, jo crec. I més... Tant de bo durés tot això, no? No cal estar malalt per pensar tot això, no? Però et fa pensar.
Com si s'anés més a les essències del ser humà, no? El que realment és important a la vida.
És que és això. És que al final és l'única cosa que hi compta. El que passa és que, com que, diguem-ne, també tenim, que no tenim contacte amb les persones, que per mi era... Mira, jo pensava una mica avui algunes de les coses, no? Per mi, per exemple, la relació amb els estudiants és bàsica. La relació a través... sense poder tocar, sense veure... No sé què passarà en un futur, no? Suposo que es recuperarà, però la relació humana no la pot substituir la tecnologia, res.
Deixem que doni algunes dades. La doctora Esther Jiménez Salinas ho és, bueno, és una crac, eh? O sigui, això ja és la definició màxima i afinada. És aquí catedràtica, doctora en dret en psicologia, professora de dret penal de la facultat, bueno, a més ha estat també aquí en la direcció de l'Institut de Criminologia, en el Centre d'Estudis Jurídics, hi ha moltes coses d'aquest tipus. També ha estat membre del Comitè Científic de Política Criminal del Consell d'Europa, va ser vocal del Consell General del Poder Judicial i té una pila de reconeixements, eh? Des del Premi Salillas, que li ha de fer molta il·lusió, de la Societat Espanyola d'Investigació Criminològica, doncs a la Gran Creu de l'Orde de Sant Ramon de Penyafort o la Medalla d'Or de l'Institut Basc de Criminologia. A veure, em deia ara la doctora Esther Jiménez Salinas, amb el món que vindrà, és a dir, que deia tornar a la normalitat o la normalitat com la coneixíem, perquè ara estem parlant del desconfinament, no? Però després parlen 3 mesos, aquest estiu ja no hi ha turisme, final d'any potser uns concerts. Vostè que hi està treballant, què li sembla? Quan podrem tornar?
Clar, jo el que més em sobta, perquè vinc d'una reunió, és que parlem de la nova normalitat, no? Com si, clar, per mi, d'entrada ja la normalitat és un criteri valoratiu, que diem nosaltres. Perquè què és la normalitat? Tampoc la normalitat d'abans. La desigualtat és el que forma part de la vida. Per tant, la normalitat, potser ens referim als actes públics i a aquestes coses, no? Però una nova normalitat. Què és la nova normalitat? Ens acotarem a la, o simplement noves regles i no tant una nova normalitat. Clar, jo soc jurista i no puc escapar-me de lo que significa. I a mi em preocupa també doncs, el sistema de garanties de llibertats individuals. Sembla per les enquestes que la gent està disposada a renunciar bastant a la seva llibertat individual, que és, resulta tot arreu ara, si amb això garanteixes la sanitat i jo, o la salut, diguem-ne. I jo crec que en situacions molt extremes sí, però recordo el que va passar després de l'11 de setembre als Estats Units, que es van retallar molt les llibertats per garantir la seguretat de les persones, en aquest cas era terrorisme, i ara doncs, reconec que també em preocupa la possible retallada de llibertats.
Perquè en realitat, és clar, ara jo l'escolto i penso, diu la paraula garantir la seguretat, realment garantir, el verb garantir no es pot conjugar en aquest moment. Potser és la sensació d'augmentar la seguretat o rebaixar la inseguretat. Eh? Ja miri, que vaig al revés, de garantir la seguretat a de rebaixar la inseguretat. Llavors, davant de la por que ho inunda tot, perquè què menys? Si vostè parla de la tristesa, què menys que tenir por, no? O sigui, el que estem fent és una lluita per la por, que la por ens empenyi, doncs de moment on diu, escolti, on he de firmar perquè pugui viure una mica més tranquil. No? Però esclar, si ara que hem començat a veure és que si codi verd, no sé quin codi li donaran a vostè, perquè vostè ara és una afortunada. És a dir, una... clar, s'ha tornat a no ho sap per això, però una persona que pot riure i està tan fantàstica i ha passat la malaltia, m'entén, i que ja no tenim 20 anys, és una afortunada. Ara aquí els que tenen por, bueno, i m'incloc que aquells que no sabem o que no hem passat la malaltia, perquè la podem passar sense símptomes o la podem passar que ja no passarem res més a la vida, anem d'extrem a extrem, del 0 al 100. Llavors, és clar, anirem ara per codis de colors, vostè quin poden entrar, 2 de vermells, 3 de verds i un de groc, els que han passat, els que no han passat, com es pot gestionar tot això? Des del dret, però abans del dret, hem de reflexionar molt, no? Què diria? Va, ajudi'ns, doctora. Jo demano, però m'entén, garantir la seguretat, he pensat, tant de bo.
Per això, però a mi el que em preocupa és perquè l'experiència de la història, no?
Sí.
La por és mala consellera. Això és, tots tenim por, i sobretot tenim por perquè no sabem ben bé què passarà, no sabem quin tractament és l'adequat. Jo, per exemple, vaig rebre un tractament, en aquest cas era el meu fill, que era metge. No, jo vaig fer cas del tractament i no sé si estic bé gràcies al tractament o perquè la malaltia ha evolucionat com havia d'evolucionar. No ho sabem, perquè tampoc en aquests moments hi ha moltíssima discussió respecte a quin tipus de tractament i cadascú s'ha de fiar del seu metge, del seu entorn. Jo crec que hem de recuperar una mica just al revés del que deies, la confiança. No? O recuperem una mica de confiança o si no ens costarà molt viure, perquè la gent surt al carrer i té por. I té por del veí, té por de l'altre. I serem capaços de denunciar un que surt que no porta mascareta. Tampoc, no? Llavors, jo crec que és el temps més difícil per el que dius tu, o no sé que de tractar-la de vostè.
No, de tu, que jo ens tractarem de tu, que som... Ara jo penso, les àvies són joveníssimes.
A veure, el que hem passat és... De tot un debat sobre si s'havia d'augmentar l'edat de jubilació, que la gent de 70 anys podia perfectament treballar perquè estava perfecta, a la cop, a partir dels 60, persones de risc. Aquesta és una altra. I jo crec que això també és un missatge molt complicat.
És que la doctora Esther Jiménez Salinas diu moltes coses. D'entrada, tot d'una, hem vist com hem classificat les persones, no?, en funció de l'edat, els nens i les persones de més de 60 anys, que són les que tenien o tenen més risc, però si tenien malalties prèvies, doncs llavors ja el risc ja era molt superior. I a l'altra banda, els nens, que en principi doncs molt poquets han passat a tenir la malaltia, però que en canvi eren transmissors. I al mig, una pila de gent que en principi semblava que no tenien tant de risc. Però la primera classificació social ara ha estat per edat. D'una manera molt bèstia, molt que de cop... Sí, la identitat canvia, la percepció d'identitat.
És que de cop i volta dius, jo que em trobava bé, que no sé què, que al contrari, perquè jo crec que hi ha moments determinats. A mi em preguntes fa dos mesos, engegant un nou projecte, pensant que això tiraria cap a Latinoamèrica, me n'oblido de tot això, no? Però és veritat, perquè és que jo tinc un amic que acabava de tenir 60 i de cop i volta estic en el grup de risc. I clar, això ho haurem de matitzar també, perquè si no, les categories com els colors costa molt sortir d'aquesta categoria.
És un estigma, gairebé és un estigma, no?
És que ho és, és que ho és. És que si a tu et diuen que a partir de... que no podràs sortir al carrer si tens 65 anys o que trigaràs 3 setmanes més, és que començaran a falsificar-se les edats.
Els
països com Reina Unit, que no té cap nom d'identitat, o Estats Units, ho tenen bé, però clar, la resta, impossible.
Avui al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio parlem amb la jurista Esther Jiménez Salinas.
I la doctora Esther Jiménez Salinas ens ha triat moltes cançons i molt maques. La primera de Bob Dylan, que té molt a veure amb el que estem vivint, Mr. Tambourine Man.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Deia abans dels alumnes, no poder tocar als alumnes, no? Ara estem aquí que si fent reunions també o mitges classes per Skype o per la plataforma que sigui, no? Però intentant salvar la formació d'aquest curs, la que no era online. Però per una altra banda, estem desenvolupant mètode també. Com ho veu la formació a partir d'ara?
A veure, jo fa 5 anys més o menys a l'Associació Europea d'Universitats vam fer que jo formava part, diguem-ne, del BOAC, o com li vulguis dir, es va fer un estudi, perquè les universitats totes estaven molt preocupades per veure si els estudis ja havien de ser tots online, com serien, etc. I es va fer des dels Estats Units, amb Europa, etc. I el resultat, grosso modo, era que tothom podria accedir a l'educació universitària perquè els estudis online serien per tothom, però que l'elit seria presencial.
Oh, l'elit, és a dir, si ens hem de poder...
No, és que...
És molt fort.
Fa 5 anys, No, 2015. I que l'elit, i llavors es parlava doncs, d'Oxford, Cambridge, i llavors me'n vaig a totes les 10 d'Estats Units que coneix tothom per no repetir-les. Que llavors la gran elit seria la que sortiria de la formació presencial. Per què? Perquè la online seria democràtica i seria per tothom i només alguns pocs es podrien permetre passar 4 anys amb formació presencial. Això ara no servirà, o dic jo que no servirà, o no sé què passarà, perquè el marxar a estudiar als Estats Units costarà més pensar-s'ho, no tant només pel tema econòmic, o al revés, que la gent de Latinoamèrica vingui cap aquí serà més difícil. Per tant, això ja tornarà a canviar. Jo no sé si serà més local o presencial, si a l'internacional quedarà completament tocat. No sé, jo tinc un estudi fa 5 anys i que el vam fer als Estats Units concretament i que se'ns va traslladar a nosaltres.
I abans de que passés la pandèmia, és a dir, que ara estava pensant en el màrqueting universitari, no? Que pot acabar dient, ep, aquestes classes, o sigui, com el valor afegit, són presencials. No només veuràs el professor o la professora a través de la pantalla, la tindràs a 20 centímetres i et mirarà els ulls directament. Clar, estic pensant en això com el màrqueting, de que el luxe, per dir-ho així, pot arribar a ser la proximitat física, el luxe.
És que a mi, quan estava pensant sobre aquests dies, sobre algunes coses d'aquestes, he recuperat això, he tornat a pensar en l'estudi, perquè allà es deia textualment, el presencial serà el més privilegiat, el més bo. Per què? Perquè serà més reduït, serà de pocs, com sempre l'he dit, sempre de pocs, no? Doncs ara
amb una pandèmia,
encara més.
Perquè ara, de moment, hi ha aquestes, que hi ha mesos ja que duem de pandèmia, aquestes setmanes el que hem vist és que fins i tot l'ús de les tecnologies ha marcat una mica la bretxa, no? La bretxa digital, penso, entre famílies que tenen accés, doncs, a un ordinador, a unes classes, a les famílies, als amics, a tot, i els que no. És a dir, en la situació de pandèmia, la bretxa, la desigualtat social, s'obre més, no?
Ja, però fixa't, jo és que també, com que tots recuperem llibres antics, ahir just vaig recuperar un llibret així petit que es deia l'Escola Barbiana, és a Itàlia dels anys 70-80, i en allà, com que era molt petit, el vaig col·legiar, perquè a mi em va impactar molt, perquè era un llibre, diguem-ne, que lluitava per la igualtat, etc. Llavors, en allà, va ser la primera vegada, en 70-80, que es va dir que les vacances el que feien és diferenciar els alumnes. Perquè els alumnes, diguem-ne, que tenien famílies més o menys estables o que podien fer determinades coses, els nanos creixien i els nens de famílies que no tenien cap possibilitat, el temps de vacances era sempre en detriment dels nens. I diguem-ne, com a gran proposta proposaven suprimir totes les vacances. Clar, jo quan ho vaig veure vaig començar... Però la idea de que les diferències les marquen així també.
I ara en aquest curs, què li sembla que s'hauria de fer? Començar abans, si es pot, al setembre, doncs, avançar el dia 1, la part de, diríem, de matèria que no s'ha pogut donar o no s'ha pogut donar bé, s'hauria de col·locar el curs vinent, ara s'haurien de fer aprovats generals...
Jo crec que això... A veure, jo parlo de l'universitat,
sí.
D'escola, llevat d'aquest llibret d'escola, que ho vaig veure ahir, la meva experiència és a la universitat, jo de sistema de primària o secundària, no en sé. Jo crec que la universitat, l'universitari, ho recupera bé perquè a través de llibres, etc., això es pot fer. Jo l'únic risc que veig és que ens anem massa tots a l'online i crec que renunciar al sistema presencial seria un error.
El divan amb Sílvia Còppolo a Catalunya Ràdio.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quedé a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna el lloc d'un gris inútil ball. Ausias Marc em ve a la memòria, el seu vell cant de cop se m'aclareix, a casa sol immers en la cabòria del meu desig de tu que és gran i creix.
plagués a Déu que mon pensar fos mort e que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort, l'última arrel d'aquest trist pensament, el seu perquè atàvic jove fort. Jo sent en mi cor pres profundament. Al llit tan gran d'italiana mida passe les nits sentint la teua absència. No dorm qui vol ni és d'oblit la vida. Amor, amor, és dura la sentència.
Sentir parlar ara, que la, paro, que la veuré plorar, parlar de Raimon i ara referir-se a Itàlia. Aquesta cançó per què ens l'ha triada?
A veure, a mi la Roma m'agrada molt. Però aquesta sempre m'ha portat a les relacions més afectives, no? A la sensació de que només aprecies allò que se'n va, que de cop i volta al llit, el d'Itàlia mira que diu ell. Quan ella no hi és el troba de cop més gran i llavors la sensació de que la pèrdua només te n'adones quan ja no hi és, no? I com que això forma part molt t'he passat dos autors antics, no? L'altre era del Paco Ibáñez,
sí.
Que era el Lobito Bueno, perquè també jo crec que entrarem en una societat encara més de por dolent, com deies tu abans, per vermell, verd, ostres, i si et toca el color verd que no és tan bo, llavors que estaràs separat, no podràs accedir al... Jo ho trobo terrible, això, no?
Ara hi vaig, el Lobito Bueno, era ser una vez el Lobito Bueno del Paco Ibáñez, però ara que sentia el Raimon i parlar d'Itàlia, pensava en Itàlia i quan vam veure que finalment eren aquells tancs, allò, aquells camions russos que els ajudaven, no? I he pensat... Caram, la nostra Europa, vostè que és tan europeista, la nostra Europa se la juga amb això i de moment no ha anat gaire bé. El que hem vist és que la solidaritat, concepte de solidaritat europea, no ha existit fins ara. Cadascú intentant comprar per aquí, per allà, ni tan sols hi havia una manera, que potser no hi havia de ser, idèntica de com podem aturar l'avançament de la malaltia, però pels aspectes econòmics, també, i d'entregar-se mascaretes. I solidaritat europea? Si és solidaritat, no pot ser europea. Acabat sent això.
A veure, és que Europa ja és Europa. Tu saps que jo he viscut molts anys a Alemanya, també.
Sí, això m'ho ha d'explicar.
Tu saps que hi ha l'Europa del Nord i l'Europa del Sud. Diguem-ne, els països més infectats que diguem-ne, on la malaltia ha fet més mal i on tenim més morts, l'Europa del Sud. És Itàlia, França i Espanya. Jo m'estava mirant les xifres ara fa un moment. I clar, són els tres, tu mires les xifres d'Alemanya, és que no són comparables.
No tenen res a veure.
Poso Alemanya per posar com un país petit, perquè llavors quan parlem de països petits, diguem, no, clar, un país petit com Suècia, com Àustria, que tenen... Et poso Alemanya, que és un país de més de 80 milions d'habitants, per tant, me n'escapo per el que es pogués interpretar de país petit, de país gran. País gran com França, com Espanya, com Itàlia. És que les xifres no són comparables, és que la manera d'actuar no és comparable. Per tant, jo crec que aquesta sensació, i em sap greu, però de l'Europa al nord i al sud, encara s'ha manifestat més.
Però, llavors, si en el moment, diríem, en què es necessita Europa, fins i tot parlo de qüestions econòmiques, no? I recordàvem els ministres dels països holandesos i tot plegat, no? Et diuen, és que miri ells què fan, és a dir, quina responsabilitat tenen quan els donem diners, que això pot tenir un punt de raó, no? Però és com si algú que va amb moto cau i té un accident i li diu, no, és que vostè corria, com vol que el porti a l'hospital? Una mica això, no? És a dir, si en aquests, clar, aquests moments no t'ajuda, per què vols Europa?
El que passa és que, a veure, jo soc europeista i penso que ja sé que no s'ha fet molt bé i que moltes coses no són, però nosaltres no ens podem comparar als Estats Units, perquè nosaltres als Estats Units tenen un sentiment de país, de que són americans i que són dels Estats Units, etc., que ho tenen dins. Llavors no és només que tenen l'idioma, la moneda i el sentiment. I nosaltres a Europa tenim la moneda. I el que és el sentiment de pertinença difícilment el tindrem, i la llengua tampoc, perquè no tenim una llengua comuna tampoc. No, no, cada país té la seva llengua, per tant, o avancem una mica més en treballar aquest sentiment, sobretot el de pertinença, o si no serà difícil.
I quan diu Alemanya s'ha fet d'una altra manera, aquí no ho hem fet tan bé. Què és el que creu que no hem fet bé aquí?
A veure, jo no soc un... Potser per l'etapa en què estic, eh? No és que no estigui crítica, però jo crec que el que és imperdonable és la compra de material. Respecte a confinament, no confinament, avançar-se o no avançar-se, tot això, mira, no ho sé. Però jo crec que el que no hem fet bé és de no tenir el material, i el material s'hagués pogut comprar quan Itàlia va començar perfectament. I quan em refereixo al material és mascaretes, proves, etc. Per què? Perquè als inicis, que jo també vaig anar a l'hospital, les infermeres no tenien mascareta. És que clar, és que el personal sanitari ha estat en unes condicions, ara comença a estar una mica millor, però horribles. Tenim tal quantitat de personal sanitari infectat. I clar, això significa que a l'inici que el comparen els van deixar allà, però molt perduts. No parlo de la residència, ja, que ja és l'extrem. Però jo crec que hi ha tota una part, perquè sí que és difícil preveure si el contagi o no, però tenir material, poder fer les proves, si aquesta és la gran diferència.
És que estava pensant amb la senyora Merkel quan va dir al començament: he fet una reunió amb els responsables, amb els presidents dels lands, i estic molt contenta d'haver arribat a un acord. Clar, aquí el que vam viure és que el senyor Sánchez va dir: les autonomies que venguen detrás. O sigui, no és així.
No, és que...
Clar, llavors no compra el material a Espanya.
Són com als Estats Units. A Flender, fins i tot Baviera, he vist com volava Baviera. Baviera se sent alemana. De Baviera no, però tenen aquest sentiment, però tenen la independència, perquè la tenen i ells gestionen el seu. No te n'oblidis d'una cosa, que la senyora Angela Merkel és física, i que quan parla i explica les coses ho fa com científica, i s'està guanyant, sempre ha tingut molt respecte, però les seves comunicacions, ara jo me les he mirat bastant, és l'única política que comunica com una científica. Perquè clar, després tu mirar, aquí tenim el front de sanitat, aquí i allà. Tenim metges que en saben? O qui tenim? Diguem-ne, com a ministre de sanitat o com a consellers de sanitat. Jo crec que se'ls ha de tornar el poder als científics i als metges, per governar determinades àrees.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weiten über alle Welt?
Què li recorda?
Em recorda la meva família, em recorda els meus pares, em recorda que sempre que puc vaig cap a Alemanya i porto la família, i he escollit aquesta perquè aquesta és molt tendra.
Què és aquesta?
Aquesta és quan venen els ocells de la primavera. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle. Ganz ein großes Winkelstab und die ganze Vogelstab.
I no li hauria agradat quedar-se de per vida a Alemanya?
No.
Per què no?
Bueno, no sé, perquè ja m'agrada estar aquí, no? No, jo tinc països d'adopció. És d'Alemanya i Mèxic.
Oh, caram, quina diferència.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.
I aquesta, per què li agrada aquesta?
Perquè, bueno, perquè jo m'he dedicat molts anys de la meva vida sempre a les persones que no estan tan integrades, a la delinqüència, als que no estan a la... a les persones que necessiten la inclusió social, i llavors és un exemple de que la vida, que dèiem molt al principi, no? Una bruja hermosa i un pirata honrado, no? Totes aquestes coses havia una vez quan jo soñava un món al revés. Les bruixes poden ser bones, els pirates poden ser honrados, els lobitos poden ser buenos.
Sap, doctora Esther...
Poden maltratar.
T'explicaré una anècdota.
Poden llegar a maltratar.
Visc a prop de la presó de Batràs i fa pocs dies caminava i anava a comprar, i la presó de Batràs, com penso que la model també passava, sovint hi ha les internes, les preses, que parlen amb les amigues, els nòvios, per la finestra. I tot d'una, mentre vaig caminant, sento la veu d'una noia que em diu «Quédate en casa!» I em vaig quedar com impactada. Algú que està vivint absolutament confinada m'està demanant que perquè tothom estigui més bé, m'estigui tancada. És com impactant, això, no? És brutal.
A veure, aquests dies t'ho he imaginat, no? Jo dic, la presó ha arribat al segle XXI perquè, com que han prohibit totes les visites, etcètera, han deixat entrar alguns mitjans telemàtics que la presó tenia completament prohibit. Tu, quan arribaves a dormir a la presó, deixes el mòbil tota l'entrada i dintre de la presó no hi ha res. I ara, com que no poden venir les visites i tot això, hi ha determinades vídeos que han permès diguem-ne, que alguns mitjans telemàtics puguin entrar a la presó. Però tu imagines l'aïllament que tenim a sobre, sense poder connectar amb ningú i sense poder explicar. És terrible, eh?
Hi havia una pintada davant de la mateixa presó dient que era inhumà que no poguessin fer cap vis-a-vis. I estaria d'acord?
És que jo crec que s'hagués tingut que fer al revés. Jo crec que moltes de les persones que estan a la presó, i especialment en el cas de les dones, haguessin pogut sortir aquests dies. Perquè el Covid, el que ens està ensenyant, és que si et posen una pulsareta, poden saber exactament on estàs, què fas, què menges, quan t'aixeques. Doncs això són les parets de la presó. Per tant, la gent que no és perillosa, jo mantinc que la meitat de la gent que està a la presó podria complir fora. Però no ho mantinc ara. Ho mantinc des de fa com 10 anys, a través d'estudis. Per tant, el que haguéssim tingut que fer és classificar molta més gent en tercer grau i deixar-la sortir a complir fora.
De quin tipus de delictes, d'interns, està parlant que podrien sortir a fora? Que estiguessin...
Els que pel seu informe, per la seva conducta, etc., sembla que poden mantenir, primer perquè estan confinats, perquè tampoc podran sortir al carrer a fer qualsevol cosa, estem tots confinats. Per tant, aquells que no tenen uns trastorns de conducta important. Jo mantinc que són la meitat de els que hi ha a la presó, eh?
És molt, la meitat.
Ho mantinc en una discussió quan vulguis. Controlats amb
la policia.
En aquest cas no tens problemes de llibertat perquè la mesura és el teu control. Controlats per mitjans telemàtics. Que ara s'ha demostrat que et poden controlar com vulguis.
I ara que parla d'això dels controls, em ve al cap aquestes compareixences que veiem també diàries amb els militars, la Guàrdia Civil, i que ens fan com el comunicat, el parte de la quantitat de persones que han detingut. I hi ha un moment en què és, que dius, ara no sé ben bé, o sigui, quin efecte li fa a vostè això?
No, és que jo no sé ni si és legal el que estan fent. Començaran, sí que, a veure, ja ho veurem més endavant, perquè després els jutjats es col·lapsaran, però no et pots imaginar com. A veure, a mi em sembla doncs, que el que s'han de fer és determinar l'advertència, si vols arribar a posar una multa, però no un estat controlador en l'extrem que es planteja.
Però, escolti, fins i tot ja he vist l'últim CIS, que vostè ho segueix tot fil per randa, la pregunta, que el problema no és la resposta està molt mediatitzada per al context, el problema és fer la pregunta de si realment s'estaria d'acord amb restringir les llibertats d'informació. Hi ha gent, clar.
Jo ja contesto que no.
Però, clar, abans, tornem al que dèiem abans, hi ha molta gent que et diu que sí perquè li sembla, no?, que d'alguna manera podríem anar més bé, allò que deia la garantia de... Oh, clar, arribar-ho a preguntar...
Però mira, és que acabo de recuperar, perdona, vaig escriure un article arreu del que va passar a Nova York el 11 de setembre
del 2001.
I llavors les lleis, el Pati Olat i tot allò que van
passar
les llibertats és que també aquests dies recollir coses al cap de l'equip. Clar, en un moment així, tu clar que ho entregues, però això és una cosa provisional del moment. Després tu no... Jo no vull perdre la democràcia. Per més imperfecta que sigui, vull dir, jo vull tenir la informació del que m'agrada i del que no m'agrada tant, i la vull contrarrestada, perquè a vegades el que et porta a la contrària, i també a través dels mitjans, és qui t'ajuda a repensar les coses. Jo... és que no vull dir una altra forma, però jo tampoc mano, eh?
I el fet que en les rodes de premsa hi aparegui la policia i els militars, quin sentit li troba?
Home, és el sentit de l'impacte que això té la força dels malos militaris, no?
Però això garanteix la salut?
En absolut.
El que hem vist de discrepància entre el govern espanyol, el govern català, sobretot fins ara sembla que amb el desconfinament hi haurà una... potser més col·laboració. En tot cas, ara parlen del concepte territori, ja no es parla d'autonomia, sinó que pot anar diferent. Ha millorat la situació i ara li sembla que es podrà arribar a algun acord per reconstruir l'Estat?
No ho sé.
Ui, que la veig.
No ho sé, perquè aquest és un tema que d'alguna manera o altra el tenim també una mica congelat i aparcat. Tot això va néixer en un moment de grandíssima desconfiança. És que, a veure, això, diguem-ne, és tan fort el que està passant que ha quedat anul·lat. Recorda tant, no sé, fa 3 mesos, encara, diguem-ne, un dels temes importants era si es modificava el Codi Penal, si suprimíem el delicte de sedició...
Sí.
Tot això ja no existeix. Ja no es parla, perquè això ha quedat, jo no dic que ha abandonat, però...
Aparcat,
de moment, no?
Sí.
Llavors tot això es comença a parlar en un moment de grandíssima desconfiança. Per què? Perquè al final, jo l'única cosa que crec que és bona, però és que anem a les coses més importants i les que no són tan importants de moment quedin aparcades, no? Clar, aparcades no significa que no es recuperin, No.
Avui al divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio parlem amb la jurista Esther Jiménez Salinas.
Ara arribar a uns nous pactes, no sé si de la Moncloa o com caram seran, però que representa que són de reconstrucció. Quan tot just començava a haver la taula per trobar un lloc amb el tema català, és com si... Què n'ha de sortir d'això?
No, és que l'escenari ha canviat completament. I llavors amb un escenari tan canviat arrel de la pandèmia, jo crec que no sé si serà viable o no. Segurament en aquests moments el que s'ha de fer és apuntar al problema sanitari com a primer ordre, però del problema sanitari, i no discutir tant si una setmana sí, si una setmana no, si els nens han de sortir de 10 a 12 o de 12 a 14, si és que és igual. Acceptar una mica les línies generals i acceptar la diferència de territoris, perquè sense problema català existia igual la diferència de territoris. Són de Andalusia, té molt menys que... És igual, perquè la particularitat de cada territori és la que és, i per un temps. Per això a mi em preocupa quan aquesta nova normalitat. La nova normalitat significarà aparcar també tota la resta de problemes polítics.
I vostè hauria estat molt més a favor que els presos, o que els polítics presos o els presos polítics sortissin?
Evident. A veure, a mi disculpa que sigui tan clara,
No, si és que va molt bé que algú parli clar, escolti, és el que necessitem.
Jo quan vaig sentir el Tribunal Suprem que deia que havien de... que la condemna s'havia de complir, vaig pensar, han ressuscitat a Kant.
Oh.
I no vull ser una professora pedant, però jo explico sempre l'imperatiu categòric de Kant, que és una illa deserta que decideix que s'ha de dissoldre perquè ja no pot continuar, i segons Kant els presoners han de continuar en ella encara que no existeixi la societat, perquè per damunt de tot està complint la justícia. Llavors, el Tribunal Suprem el que estava dient, per més greu que sigui la situació, per més pandèmia que hi hagi, per més que estiguem en un risc extrem, la justícia està per damunt de tot i s'ha de complir la justícia. Jo és que no ho puc compartir, llevat que me'n vagi amb Immanuel Kant 200 anys enrere, on era la retribució de la pena.
L'estic veient... He pensat ben bé la rectora de la Llull, la professora que encara està aquí amb la pantalla i que m'ha dit que estava trista i estem disfrutant nosaltres sentint-la. Que bé que ho explica. He pensat, és que, escolti, si només l'hem de tenir per pantalla, la tindrem només per pantalla, millor si la podem tocar i abraçar. Però que bé tenir aquesta gran profe.
És que és inacant. Estaven dient, la pena de retribució, passi el que passi, encara que s'enfonsi el món, els presoners continuaran sent presoners.
De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra, que li volen el meu fill. El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada?
Tot d'una, aquestes cançons que parteixen de la sensació d'opressió.
És que aquesta, escoltant, que ens vindran de matinada, encara que sigui pel coronavirus.
Vostè parla de la llibertat, ara?
És que em sembla... És que... Però és que no es pot, però és que sempre estem igual. A vegades llibertat i garantia. Retallar les llibertats, les garanties, per tenir més seguretat. És que no és més seguretat. No has de retallar les llibertats i les garanties. Les has de portar bé. Has d'entendre que hi ha determinades normes que s'han de complir. Però retallar llibertats i garanties no, eh?
Acabem, doctora, que la veig molt en forma, La vull dir, s'ho ha passat molt malament, molt malament, molt malament. Va tenir por?
Aquesta ja saps que diuen geni figura.
Ahir. Escolti'm, Stefan Zweig, ara en llegiré un fragment. Per què li agrada?
Bueno, doncs és això, les arrels aquestes, les 24 hores de la vida d'una dona, saps, coneguda, totes les o memòries de l'europeu. Hi ha una part de Stefan Zweig, un petit tros, quan ell explica que abans de la Primera Guerra Mundial el món era molt segur i cadascú sabria on naixia, on viviria, què faria després, quina professió tindria la casa de les pares, i tothom tenia el seu lloc. I després de la Primera Guerra Mundial, quan ell ho explica, la seguretat aquesta va desaparèixer perquè ja no va entendre mai més. Per això es diu El món d'ahir, un llibre. Llavors hi ha tot aquest apartat sobre què significa un canvi de cop, i ell anomena l'era d'oro de la seguretat just abans de la Primera Guerra Mundial.
Confesso amb sinceritat que els austríacs i els alemanys, tot i el vincle de la llengua i de l'ànima, estàvem impacients perquè s'accelerés el que era ja inevitable, perquè s'havia fet inevitable. I el dia que l'emperador Guillem, que havia jurat lluitar fins l'últim alè d'homes i cavalls, va fugir a través de la frontera i Ludendorff, que havia sacrificat milions d'homes a la seva pau per la victòria, va escapar-se a Suècia amb les seves ulleres blaves, aquell dia va ser un gran consol per nosaltres, perquè crèiem, i el món sencer també, que havia amansit o matat la bèstia que havia destruït el nostre món. Crèiem que en el grandiós programa de Wilson, que subscrivíem sencer, en aquells dies que la revolució russa celebrava la promesa de la idea de la humanitat i el pensament idealista, veuríem néixer a l'Orient un incert resplendor. Érem uns necis, ho sé, però no únicament nosaltres. Qui va viure aquella època recorda que els carrers de totes les ciutats bullien d'alegria en rebre Wilson com a salvador del món i que els soldats enemics s'abraçaven i es feien petons. Mai abans a Europa havia existit tanta fe com en aquells primers dies de pau, perquè finalment a la Terra hi havia un lloc pel regne de la justícia i la fraternitat, promès durant tant de temps. Era un ara o mai, l'hora de l'Europa comuna que havíem somiat. L'infern havia quedat enrere. Què ens podia fer por després d'això? Naixia un altre món i, com que érem joves, ens dèiem: aquest món serà el nostre, el món que somiàvem, un món millor i més just.
Avui al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio parlem amb la jurista Esther Jiménez Salinas.
I després ens ha triat també un altre llibre, a veure... Sí, Les hijas de Hannah, de la Marianne Fredrickson, que diu que l'impacte... Aquest no, he llegit el món d'ahir, i aquesta no.
Te'l recomano, eh?
Va.
Te'l recomano. És la història... És feminisme més antic, però feminisme del Noruec, de quan Suècia i Noruega encara eren un sol país, i és l'àvia es diu Hannah, la filla es diu Johanna i la neta es diu Anna. I llavors és la història de les tres.
Però per què l'impacte?
Perquè és la vida de les dones, des de la dona primera que és violada, que té el fill, imagina't a Noruega del segle, de finals del segle XIX. I a mi sempre m'ha agradat la vida de les dones. Vull dir que soc feminista, no sé si de les antiques, de les modernes, de les noves, més igual.
Jo diria que és...
Un llibre és dels més feministes que he vist.
Jo diria que vostè és feminista genèticament i epigenèticament, que té més mèrit. Perquè l'epigenètica té a veure amb el que fem amb la vida i les reaccions químiques.
No sé, això que sempre he viscut rodejada d'homes, perquè en el terreny personal tinc 4 fills que són nois.
Són nois. Molt bé, encara més. Molt bé. Doctora, escolti'm, la veig molt bé, endavant, ja ens abraçarem. I li agraeixo molt que estigui avui amb nosaltres i ens faci reflexionar.
No, Sílvia, perquè ets tu, Perquè ets tu, ens vam conèixer fa, no sé, quant temps fa?
En el món d'ahir.
La veritat és que a la vida o te'n fies o no te'n fies de les persones.
Gràcies.
I és una regla que, home, de tant en tant et portes algun disgust, però pocs.
Oh, li agraeixo moltíssim, a mi em fa...
Ets així.
Bueno, vostè és així. A mi em fa sempre penso, em fa tanta il·lusió que el meu títol de doctorat me l'hagi firmat vostè, sap? Aquelles coses que ja ho sap, en l'àmbit acadèmic, quan treballes i això, i la rà... És que és de debò, és que és ella, sap? És de debò. Això no l'hi havia dit mai, A vegades me la miro i dic, mira, bravo, és ella. Gràcies, doctora, de debò que sí.
Gràcies.
Cuidis molt. Gràcies.
Gràcies. Una abraçada ben forta a tu i a tothom.
I a tothom.
I a tothom.
I a tothom.
I a tothom. A
tothom. Jo també estic a punt de plorar, perquè no havia explicat mai això del títol, que a vegades me'l miro i recordo el moment i els nervis i tot allò. Jo ho recordo molt, no? Perquè en l'àmbit acadèmic és important. I...
Escolta'm, el doctorat és el treball més important, perquè la competència ets tu contra tu. Tu quan fas una oposició o és un lloc de treball, tens altres per competir. Quan estàs fent el teu doctorat, tu ets el teu jutge i pateixes, i en el darrer moment, quan presentes la tesi, veus una línia i dius, oh, em descobriran aquesta línia que no és la bona, perquè tu, que ets la que més saps d'aquell tema, perquè jo això ho penso, acostumen a ser treballs molt bons, ets la Sílvia competint contra la Sílvia, no contra ningú més. I quan acabes el teu treball de doctorat és quan dius, ara el començaria a fer.
Ara que en sé una mica... Ara
que en sé d'això, però si comences a llegir les primeres pàgines, les estriparies totes, i jo sempre els dic als doctorants, no estripeu res, que això passa. Però quan acabes, i normalment la gent es recorda sempre del seu treball de doctorat,
sempre.
Del seu diploma... Ara ja no
estan
penjats, perquè ja no queda gaire.
Jo el tinc. De la defensa, el patir de la... Jo penso que és tenir fills i el doctorat. Però de debò, jo que tinc un fill, tenir un fill i el doctorat. O sigui, com... Les dues coses més importants de la meva vida, les que... Allà ho has de donar-ho tot.
Vols posar el mateix any de la Constitució, el 78.
Caram. Sí. Tant que sí.
I no me n'oblido, eh? No me n'oblido del tema. I no he deixat mai el tema. Era delinqüència juvenil i he continuat tota la meva vida.
Molt bé.
Fixa't si marca.
Acabarem amb una pel·lícula que també ens ha triat la doctora Esther Jiménez Salinas. És de Woody Allen, es diu Blue Jasmine, i veiem com la fortuna i l'infortuna, no? Diríem, la sort i la dissort, poden anar sovint, gairebé consecutivament, plegades.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
¿Estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé.
¿Pero no estabas tiesa?
Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo.
Aquest divan l'hem pogut fer gràcies a la generositat de la nostra convidada, la jurista Esther Jiménez Salinas. A la producció, Núria de la Fuente. Gravacions i muntatge de David Vilà i Pedro Celma. Amb la col·laboració en les veus de Carles Debò. Amb guió, presentació i direcció de qui us parla, Sílvia Coppolo. El divan és una producció de Catalunya Ràdio amb la col·laboració d'Espais de Comunicació Social.
Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. A tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver. A tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver. Volver. Volver.